Radio Astel.
Que passen de les 11 a divendres vinent, aquest divendres, dia 14 de març, se celebra tot el món el dia del nombre pi, un nombre fascinant que forma part de la mateixa naturalesa i que no deixa de ser enigmàtic per diverses raons. Avui la repassarem amb Joan Anton Català, químic, físic, quàntic i divulgador científic, i el protagonista del dia.
No, ho dius per la presentació d'ahir del llibre.
Ho dic per la presentació d'ahir.
Va anar molt bé, estic molt, molt agraït a tota la gent que vareu venir, Mercè. I jo m'ho vaig passar molt bé. Ho vaig trobar molt, una experiència per mi personal molt enriquidora. Va haver tot de preguntes, amb preguntes molt interessants. I, bueno, i sempre és un goig presentar un nou llibre i veure que hi ha bona rebuda.
Mira, ara que tu dius, preguntes molt interessants com aquella de què fa, no? Un professor que et va preguntar què fa que un nen de 9 anys decideixi, no?
Estava molt bé. Era una pregunta que li havien fet als alumnes.
Va
o un alumne.
Va ser molt maco,
això, Sí, jo no me l'esperava. M'esperava preguntes de preguntar-li el Joan Anton, no sé.
Sí.
No sé. Coses típiques, no? Coses dels forats negres sobre els planetes, i va i pregunten això. No ho sé.
Què fa que un nen, pregunta, no? Què fa que un nen de 9 anys...
És difícil de contestar-ho, em va costar respondre-ho, però bàsicament el que vaig dir és que la il·lusió per
mirar... Construeixi un telescopi.
Sí, sí. Jo mirava els estels, i la meva mare diu, devies tenir 8-9 anys que ja mirava els estels. I això és el que em va captivar de seguida quan vaig aprendre, perquè ho devia llegir, que allò eren sols i que podien tenir planetes, i allà la imaginació se'n va desbordar. I com que quan som nanos la imaginació funciona molt millor que quan som adults...
És veritat.
Llàstima que no ens funcioni tan bé, no, ara? Ai, doncs em vaig enganxar amb això del cel. En general de la ciència, perquè a mi m'agrada qualsevol cosa de la ciència. Sí.
Hi ha algú allà fora, en un llibre de Joan Anton Català, que ahir es va presentar tot un èxit, la presentació, i us ho dic perquè...
Gràcies, Mercè.
Hi vam ser, i és que no s'hi cabia, o sigui, és que no hi cabíem a la sala de casa del llibre, o sigui, estava desbordat. I va valdre, bueno, val molt la pena, paga la pena, el llibre d'en Joan Anton Català, que us haig de dir. Hi havia una de les preguntes que et van fer relacionades, crec que era com, els humans hem de canviar el món, no? O com era? Ara no recordo.
Sí, era... hi havia una, no sé si et refereixes al que em van preguntar, si teníem data per l'extinció, si jo pensava que perduraríem gaire,
sí,
i allò
vaig fer
una reflexió que aquí hem fet algun cop sobre... la humilitat de la cosa, no? De la qüestió, a la natura no li importa gens el que nosaltres fem o deixem de fer, al planeta tampoc li importa gens el que fem o deixem de fer, només que ens importa a nosaltres. I aquesta és la gran responsabilitat que tenim, no? Deixar un món el millor habitable pels que venen després. I aquesta és la responsabilitat. No pas salvar el planeta, que el planeta se salva sol, i la natura, després de cada malifeta, cada extinció massiva, la natura ha recuperat la vida d'una forma més diversa i més forta. I això passarà també quan nosaltres no hi siguem. La vida continuarà. Nosaltres no eliminarem la vida. Per eliminar la vida, nosaltres qui som, no? El que ens eliminarem és la... Potser no a nosaltres, però si desequilibrarem un món que ja és injust, encara el convertirem en un món més injust. I aquest és, com deia, la gran responsabilitat que tenim de cara als que venen després.
Mira, això t'ho deia... No, fem una cosa, primer de tot, abans de treure't un tema que volia compartir amb tu, Joan Anton, abans de parlar del nombre pi. Mis presentacions, perquè potser els oients no van poder assistir...
Sí, n'hi ha alguna llibreria. Si em seguiu a xarxes socials, on aniré comunicant, hi ha alguna llibreria que s'està interessant. També m'esteu contactant per xarxes socials. Que vindràs a tal lloc, a ciutats i pobles? Jo sempre dic que a mi m'encantaria, però clar, ha d'haver-hi algú que ho organitzi. I per mi és costós des del punt de vista del temps que hi dedico, els desplaçaments i el que deixo de fer a la meva professió, no? Jo encantat, ho aniré publicant per xarxes socials quan hi hagi més presentacions.
D'acord, doncs ens ho vas explicant.
Avui
també,
n'hi ha una a Sant Cugat, per cert.
Avui una a Sant Cugat?
Sí, avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya n'hi ha una que organitza una associació que es diu Els Amics de la UNESCO, que és a les 6 de la tarda, si no vaig errat, i estaré allà a l'Arxiu Nacional.
Fantàstic.
De Sant Cugat.
Doncs mira, ja sabeu, tots els que estigueu per Sant Cugat aquesta tarda podeu assistir a la presentació del nou llibre de Joan Anton Català. Et deia abans això que estaves explicant, aquesta reflexió, no, sobre els humans i l'herència que deixem al nostre planeta, perquè s'ha conegut, de fet, s'ha publicat a la revista Nature que el canvi climàtic també amenaça ara els satèl·lits. I és que s'asseguren, de fet són científics del MIT, que el cel s'està caient literalment. I jo he pensat, mira, de la vida com és? Perquè, clar, jo ara dic satèl·lits, ara mateix, Elon Musk, em venen molts al cap, no? I com és la vida? Com és la vida, no, Joan Anton?
Sí, és curiós, perquè surten ara notícies que ens lliguen tot amb un escenari geopolític que estem vivint, no? Bàsicament, aquest estudi, que és molt interessant, s'ha publicat, com deies, a Nature, i són científics de l'MIT, el que diu, han estudiat com el canvi climàtic, com l'emergència climàtica pot afectar l'òrbita dels satèl·lits en òrbita baixa, que són els satèl·lits aquests que estan més baixos, més a prop de la Terra. I han vist, a través d'estudis estadístics, però també de simulacions, han vist que a l'escalfament global que estem generant nosaltres per l'acció humana, els gasos d'efecte hivernacle, tenen una contrapartida que és que fan que les capes més altes de l'atmosfera, les més externes, es contrauen. És com si minven una mica. I això el que fa és que els satèl·lits que estan en òrbita baixa, tot i que estan en òrbita fora de la part important de l'atmosfera, de tant en tant es troben alguna molècula d'aire que circula per allà, que s'ha despistat i circula per allà. Quan aquests satèl·lits troben molècules d'aire, es frenen, i això, que en principi no és gaire bo per nosaltres, acaba sent molt bo perquè fa que la ferralla espacial acabi anant frenant, i acaba caient. Acaba entrant, al cap d'uns anys, torna a entrar a l'atmosfera i allà es crema. Diríem, és una manera natural en què es cremi la ferralla. Però ara s'ha vist que el canvi climàtic el que està fent és que cada cop hi ha menys molècules d'aire que es despisten, menys molècules d'aire que se'n van en aquesta part alta, de manera que això hi haurà menys fre per la ferralla espacial i pels satèl·lits zombis, que són aquests que,
sí,
dic,
que
estan allà abandonats,
sí,
que continuaran en òrbita i trigaran molt més temps a reentrar i a cremar-se. I això complica encara més un escenari que ja tenim de brossa i de ferralla espacial, que ens preocupa molt, i que no només hem d'intentar no augmentar-la, sinó que l'hem d'intentar minvar, i ara teníem aquest procés natural que l'anava minvant, i aquest procés natural, a l'estudi, diu que deixarà de funcionar tan bé com funciona ara i que cada cop serà més complicat netejar aquesta òrbita baixa de la Terra.
Doncs aquesta és una de les notícies del dia que volíem compartir també amb Joan Anton Català. El canvi climàtic amenaça també els satèl·lits, però avui sí que ens volies parlar de l'Espai de Ciència del Matí a Ràdio Estel, d'un d'aquells números que tenen una màgia especial.
Oh,
no sé si a tu... Sí?
Sí. Jo penso que tothom, no? Quan penses en el pi...
Sí.
Nombre pi. Tothom més o menys tenim al cap, no?, que és el nombre pi, Mercè, però la qüestió és que quan penses en realment què és quan dius, uau.
Tot el que hi ha al darrere,
uau,
no?
Sí.
Saps què passa? Que a mi em ve, o sigui, és el nombre pi i em ve la vida de pi. O sigui,
val,
i em ve
molt
directament
bé,
al llibre.
Està molt bé aquesta pel·lícula.
Mira,
sí.
Però són aquestes connexions que tenim, perquè no era molt matemàtica, això,
no,
Joan Anton.
No.
Però és el
no,
que
perdona,
tu dius.
No, perdona, però la pel·lícula, em pensava que no era molt matemàtica la pel·lícula. No, evidentment no era matemàtica la pel·lícula, tu no,
no
ho sé.
No,
però
jo,
la pel·lícula
jo.
No era gens matemàtica.
No era gens matemàtica, però també paga la pena llegir el llibre i veure la pel·lícula. Bé, avui volem parlar d'aquesta màgia especial que transmet el nombre pi, un nombre que té associada una lletra. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery. A veure, aquest nombre que té una lletra designada.
Sí, és la lletra grega, pi, aquella que tots hem vist o hem estudiat a l'escola. Anem a veure el significat.
I que cadascú la fa la seva manera, eh?
Sí, clar. Perquè... Sí, és veritat. Si tu agafes...
Jo ara l'estava fent i dic, clar...
Cada personeta que agafem la farà de manera
diferent.
És veritat. Sí, és que costa una mica.
Jo després vull veure com la fas tu, Joan Anton.
Ai, no sé,
curiositat.
Després ho fas. La qüestió és que pensem que és pi i és quan ens fascinem. Si tu agafes un cercle i divideixes el seu perímetre, el divideixes pel seu diàmetre, trobes pi. I dius, ah, molt bé, és una fórmula com qualsevol altra. No, és molt més que això, molt més que això, perquè vol dir que qualsevol cercle, gran, petit, dibuixat aquí, dibuixat a la Lluna, dibuixat a la galàxia d'Andròmeda, dibuixat a qualsevol lloc de l'univers i de la natura, pi està escrit a la natura. Qualsevol cercle, si li agafes la seva circunferència, el seu perímetre, i el divideixes pel seu diàmetre, trobes un nombre, i aquest nombre es diu pi. I això, ja et dic, per tant, és un nombre universal. És una quantitat que ha de conèixer, un valor que ha de conèixer tot l'univers. Qualsevol civilització que hi hagi allà fora, coneixen el pi, perquè ja et dic, està escrit a la mateixa natura. No pots dibuixar un cercle que no es compleixi aquesta condició, que no surti pi dividint el seu perímetre pel seu diàmetre. I això ja hauria de fer aquest wow, no? De dir, ostres, no hi havia pensat mai, no? Ens havien ensenyat a l'escola com es calculava pi, però ja està, però tu ja, aprens allò i ja està. No reflexiona sobre què vol dir, no? Quina implicació té això.
Clar, la gran qüestió és, Joan Anton, quin és el valor real de pi? Perquè tothom sap més o menys que és 3, i després recordem 3 o 4 decimals que abans ho he 3, fet.
3, 14, 15, 3, 14, 9...
15, i no saps algú, sí, ja continua sí. més. Bé, però com a molt ens quedem amb aquest 3, 14. 3, 14, si me vienes con pi, ahí te quiero con pi. Si me vas a ayudar, es mi hermano de pi. Quien sabe respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi. 3, 14. Clar, perquè això és una aproximació, no, Joan Anton?
Totalment. A pi és un nombre que en matemàtiques es diuen irracionals. Els nombres irracionals tenen decimals que no s'aturen mai. Infinits
mai,
decimals.
Mai,
és l'infinit. Infinits
infinit.
Decimals. Per tant, ve a ser com, ostres, tan important que és pi, ho acabem d'explicar, forma part de la natura, tan important que és, en canvi, no té un valor absolutament definit. Perquè hauries de fer infinits decimals per acabar dient quant val pi. I tots hem après a l'escola el 3, 14, 15, després 3, 14, 15, 9, que són els que nosaltres, diríem, el valor que habitualment hem utilitzat quan hem fet mates a l'institut. Però en realitat hem d'entendre això, eh? Hem d'entendre que té infinits dígits, infinits decimals, i que mai no es pot arribar, per tant, al final. De dir, ja està. Per què et facis una idea? Mira, la xifra... que segurament aquesta xifra la tenia recollida de fa unes setmanes, igual ja s'ha superat.
Què dius?
Sí, els superordinadors, supercomputadors, n'hi ha que per divertiment intenten calcular xifres de pi, intenten calcular nous decimals. Dic per divertiment perquè no són necessaris, ara t'explicaré, que no són necessaris.
Que no són necessaris, per no? Que no serveixen.
Càlculs, no, pels nostres càlculs més precisos no són necessaris. Crec que el rècord està, atenció, en 62,8 bilions de dígits, bilions de dígits de pi. És a dir, 3, 14, 15, 9, i així continua.
De decimals, infinits.
Clar, n'hi ha d'haver infinits. Per tant, n'hem calculat... això, 62,8 bilions. És important també saber que dins d'aquests que hem calculat no es repeteix cap patró, no hi ha cap patró de repetició. Què vol dir això? Que un ordinador, per molt intel·ligent que sigui, la intel·ligència artificial, per molt intel·ligent que sigui, un humà, per molt intel·ligent que sigui, mai ningú pot saber quin és el decimal que ve a continuació, que no estigui calculat, saps? Anem a calcular el que fa el 70 bilió, el que està, no podem predir si serà un 0, un 1, un 4, un 8 o un 9, perquè no hi ha cap patró que es repeteixi. Això és un número irracional. En mates això es coneix com número irracional, i ves per on, pi és un nombre irracional. És tremendo.
I com s'expliquen aquests números irracionals?
S'expliquen perquè existeixen en matemàtiques, és una entitat que no està prohibida, diríem, i per tant existeix. El que és més fascinant és que pi sigui un d'aquests, no? Que un nombre tan important sigui un d'aquests. Abans et deia, no té gaire utilitat calcular tants dígits de pi. Això ho fem només per divertiment. I he portat algunes dades. Mira, per exemple, s'ha estimat que només, entre cometes, amb 39 decimals, que ja són, 39 decimals, en tenim prou per comparar la mida del radi de tot l'univers amb la mida d'un àtom d'hidrogen. És a dir, del més petit al més gros, amb 39 dígits de pi, ja en tenim prou per fer càlculs. La NASA utilitza 15 dígits de pi, 15 dígits de pi, per calcular les trajectòries de les seves naus. Per tant, aquí estem. És a dir, amb 15 dígits ja són càlculs superprecisos. No necessitem bilions.
Joan Anton, clar, ara parlant del nombre pi, o sigui, quan li donem vida, quan li posem nom, no?, i lletra aquest número.
Els nostres avantpassats, les cultures antigues, ja coneixien pi. A veure, no coneixien el concepte de pi, ni tampoc el representaven pas, per aquest símbol, però sabien que hi havia un nombre que per ells era màgic i era especial, perquè, torno a dir, si dibuixes qualsevol cercle, pi està allà. I ells ja havien descobert aquesta relació de que si dividies el perímetre per el diàmetre, obtenies aquesta xifra, aquest nombre. Mira, per exemple, els pobles de Babilònia, fa uns 4.000 anys, van aproximar el seu valor a 3,125. Que, a veure, no és molt precís, però escolta'm, no. Això fa 4.000 anys. Clar, vull dir, 4.000 anys, ja 3,125. No? Els egipcis ho van millorar. Ells van calcular que equivalia a 3,16049. Aquests ja s'hi van acostar més. Al segle III, després de Crist, els xinesos l'havien estimat en 3,141014. També, ja ens anem acostant. Val? Per tant, ja et diria, totes les cultures antigues coneixien aquesta relació, tot i que no anomenaven pi. El símbol pi, per referir-se a aquest nombre, s'introdueix l'any 1709. I ho fa un matemàtic, es diu William Jones, en un llibre que es titula Una nova introducció a les matemàtiques. Això va ser molt important, dir, i ara n'anomenarem d'això pi, perquè abans, per tant, durant segles, sí, com que no hi havia una denominació, es deia que aquell nombre que, multiplicat pel diàmetre, dona la circumferència. Per tant, fixa't que llarg. Aquell nombre, per referir-se en aquesta quantitat, no hi havia un nom.
Això, no?
Clar, i aquest va dir, li direm pi. En això, ja l'anomenem pi, ja està. Ja veiem curtet i una lletra grega. Però el que va popularitzar el símbol, aquest que tots escrivim diferent i tal, no va ser ell, va ser Leonard Euler, un gran matemàtic suís, a meitats del segle XVIII. És el que va popularitzar el símbol aquest per referir-s'hi. I després, a l'any 1760, un matemàtic que es deia Lambert va demostrar, matemàticament, que pi era un nombre irracional. Això que dèiem, que pi tenia infinits decimals i que mai no es podria arribar a la cua, mai no es podria tancar i dir, ja està,
ja
hem calculat tots els decimals de pi, mai no es pot fer això.
Això és fantàstic, i el que ens està explicant avui Joan Anton Català també és que el nombre pi apareix també de tant a tant a la natura. Dèiem a la natura, però és que també es pot observar la biologia, no, Joan?
Total. Per exemple, el patró de ratlles d'una zebra o el patró d'ataques d'un leopard, per exemple. Tot això té relació amb el nombre pi. El nombre pi el trobem en un munt de fórmules, de formes vives. Per exemple, l'espiral de la closca d'un cargol, a l'ADN, la doble hèlix de l'ADN. És a dir, tot allò que tingui relació amb un cercle o amb una hèlix o amb una elipse o
nombre
tot
pi.
Això té relació, el nombre pi està allà, en els càlculs d'allò, en el disseny d'allà, hi és. Per tant, com et deia abans, directament a la natura, a tot arreu és pi, a tot arreu.
Ara, és aquella pregunta que em fa una mica de respecte, Joan Anton, però te l'haig de fer, que és la pifilologia, a veure si ho dic bé, pifilologia.
Pifilologia és l'art de memoritzar xifres de pi.
És de pifiar-la,
Sembla de no pifiar-la, això.
No.
Sembla, és de memoritzar xifres de pi, com que dèiem, pi té infinits decimals. A veure qui em pot dir més, de memòria. A veure qui em pot dir més. I aquí hi ha competicions, hi ha record Guinness. Espera, que et vaig a dir el record Guinness. El vaig mirar ahir, que no s'hagués superat. I crec que no s'ha superat encara. Mira, el record Guinness el té un indi, que no sé si pronunciaré el seu nom o no. De fet, no podré pronunciar bé el seu nom, que em disculpin, però es diu Ragbir Meena, que en 9 hores i 27 minuts va aconseguir recitar de memòria 70.000 dígits del nombre pi sense error el 21 de maig. De març de 2015.
Déu-n'hi-do.
Tot això, hi ha un japonès que diu, ei, no és... jo sóc, val? Que diu que ell va aconseguir fer-ho amb 100.000 dígits, però no ha estat certificat per Guinness, de manera que el rècord és del senyor indi. Ja veus que hi ha gent que té temps per dedicar-se a coses.
Però ara que dius que és el rei del món del pi, bueno, no sé com dir-ho, aquest senyor, però no, que surt el llibre Guinness, amb aquest rècord mundial de saber, no? I per cert, quantes hores t'estàs allà?
Mira, doncs ha estat...
Ara ho estava pensant.
Sí, 9 hores i 27 minuts recitant, que suposo que el devien alimentar per mig, amb aigua, sí, 70.000 dígits.
Mare meva, això és més que una jornada laboral.
Sí, però ho fa perquè vol, eh?
Sí, mare de Déu. No, és molt curiós, perquè, clar, a mi em fa l'atenció aquesta gent, però els indis, l'altre dia estàvem parlant sobre escacs, no sé si a tu t'agrada jugar a escacs.
No, ara ja no hi jugo, jugava de jovenet, no.
De jovenet. Bueno, aquí a la casa sí que hi ha gent que juga bastant a escacs, i ens deien que ara mateix, no, el mestre, no, com se li diu,